Avui a Islàndia una història d'aquelles que sembla que no hagin de passar mai, però que molt de tant en tant acaben passant. Una història que comença fa molts anys i que es va acabar aquest dissabte, ja ho podem dir, amb final feliç. Som al febrer de 1938. En Josep Sans Cabot té 30 anys i és de Sant Andreu de Llavaneres, al Maresme. Està casat i té una filla, la Rosa, de només 3 mesos. Ha de deixar la seva feina de pagès, la dona i la filla, perquè li toca anar-se'n a la guerra amb l'exèrcit republicà. L'acabaran matant mig any després a Vilalba dels Arcs, a la Terra Alta, el setembre de 1938. Els seus companys enterren el cos d'en Josep allà mateix, aprofitant el forat d'un obús. La família no té constància de la seva mort, però s'acaba la guerra i la realitat és que en Josep Sans no torna a casa. La seva dona, la Dorotea, el buscarà tota la vida i no en sabrà mai més res. La Dorotea va morir ara fa 20 anys sense perdre l'esperança de poder-se retrobar un dia amb en Josep. I vet aquí que l'any 2009, fent unes obres a la zona on 70 anys abans havien enterrat en Josep, apareixen unes restes humanes. Unes restes que les guarden per poder-les identificar algun dia. L'any següent, el 2010, la Rosa, aquella nena que encara no tenia un any quan li van matar el pare, sent per la ràdio que la Generalitat ha començat un cens de persones desaparegudes a la Guerra Civil. Ho sent i s'hi apunta a l'acte. Primera per trobar el pare, però també perquè creu que ho deu a la seva mare. El 2017, la Rosa es fa les proves genètiques i el seu ADN queda registrat en un banc de dades per si un dia coincideix amb el d'algun desaparegut de la Guerra Civil. Doncs bé, el dia ha arribat. L'ADN d'aquelles restes humanes que van trobar en unes obres a la Terra Alta el 2009 ha quadrat, gràcies a la ciència, amb les mostres d'ADN que li van extreure a la Rosa el 2017. Aquest estiu, la Rosa, aquella nena de 3 mesos, que ara en té 84, ha trobat el seu pare.
No, mama, no, és que han trobat l'avi. Mira, amb uns crits i uns plors. Em va pujar una cosa que no podia, de veritat, no podia ni parlar, perquè vaig pensar, com és possible que te l'hagin trobat?
Deia que aquesta és una història d'aquelles que sembla que no hagin de passar mai. I, de fet, atenció, només ha passat 16 vegades en 5 anys. 16 vegades des que Catalunya va començar el programa d'identificació genètica. 16 vegades, només. 16 són molt poques si pensem que enterrades a les fosses de la Guerra Civil, lluny dels seus familiars, hi poden haver a Catalunya 20.000 persones. Una d'elles, també, el meu avi. Que 6.000 són les que es busquen oficialment. Dit d'una altra manera, hi ha 6.000 famílies que han inscrit algun parent seu en el cens de persones desaparegudes de la Generalitat. 16 també són molt poques si tenim en compte que el Departament de Genètica de la Vall d'Hebron tenen l'ADN de 2.600 fills o nets esperant poder-lo quadrar amb els soldats morts que vagin apareixent de sota terra. I això només ha passat, repeteixo, 16 vegades. El que sentireu avui a Islàndia és una feina que hem fet durant setmanes amb l'Eva Catalán, que ens emociona poder-vos ensenyar i que té tres escenaris diferents. Un, Santa Coloma de Gramenet. Allà treballa de mestre en Víctor Cano, que una tarda, aquest mateix estiu, mentre anava en bici i esperava la seva companya, que s'havia quedat una mica enrere, des d'aquell revolt va mirar un camp d'ametllers, era la Pobla de Massaluca, allà on estiueja, a la Terra Alta, i va veure un os llarg que li va semblar que era un fèmur.
Aleshores ja vaig parar la bicicleta, vaig baixar, el vaig tocar, el vaig mirar, el vaig observar, per confirmar que realment era el que em semblava, i sí, llavors vaig decidir donar un vol pel voltant a veure si n'hi havia algun més. I així va ser. Em vaig trobar un altre fèmur, que també era del mateix costat del cos, per tant, evidentment, hi havia com a mínim dos individus, no?
Com a mínim dos individus. D'aquí uns minuts sentireu el relat complet que fa en Víctor d'aquesta troballa. Efectivament, amb això, amb aquesta descoberta, comença tot. I després hi han de passar els arqueòlegs. Segon escenari de la història que explicarem avui, el de la descoberta del Víctor, un camp d'ametllers de la Pobla de Massaluca, a la Terra Alta, i un equip d'arqueòlegs coordinat per l'Anna Camats.
Aquest os més gran i pla és un fragment de coxal, de la pelvis, i després tenim vèrtebres. Aquí hi ha un fragment d'una vèrtebra, aquí dalt n'hi ha una altra. Aquella és lumbar, aquesta és cervical. I bé, doncs, els que tenim en aquella zona d'allà baix són ocells del peu. Estan relativament junts, tot i que no estan en connexió, per tant, pot ser que allà hi haguessin els peus de l'individu.
I el tercer escenari és aquest dissabte al cementiri de Sant Andreu de Llavaneres, quan la consellera de Justícia lliura a la Rosa una capsa rectangular, gris, on hi posa el nom de Josep Sans Cabot.
I aquí tenim les restes del Josep Torna a Casa.
Torna a Casa.
Perquè sí. Era un fill d'aquí, de Llavaneres, sí. I ara, doncs, torna a casa.
Sí.
Doncs molt bé, aquest és el moment més emotiu.
Molt agraït.
Per fi, després de tants anys, la Rosa, aquella nena que tenia 3 mesos, torna a tenir els seus pares junts, al mateix nínxol, al cementiri de Sant Andreu de Llavaneres. Això va ser dissabte, però 2 dies abans vam anar a conèixer la Rosa a casa seva. A la Rosa i també a la Lourdes, que és filla de la Rosa i neta d'en Josep.
Bona tarda.
Com et van dir que havien trobat les restes del teu avi, 83 anys després?
Primer que m'ho van dir molt de tacte i amb molta cura, i això és una cosa que agraeixo molt. I va ser el juliol, anava en bicicleta per la Cerdanya i vaig rebre una trucada. La vaig agafar perquè havia de pujar una pujada forta i em vaig aturar.
Sí, et va anar bé, eh?
Em va anar bastant bé. I llavors em van dir que em trucaven de la memòria del Memorial Democràtic i que havien trobat unes restes que coincidien amb les de l'avi, amb les restes de l'ADN coincidien amb les de la meva mare.
Tu no t'ho devies creure.
Home, primer va ser un xoc bastant important perquè em vaig fer un tip de plorar. Fins i tot el meu home que anava més endavant va tornar enrere i va pensar que passava alguna cosa grossa. I després, doncs, sí, va ser increïble, perquè de primer, quan vam donar les dades, jo pensava que seria fàcil. Van anar passant els anys, no en teníem notícia, i per tant, comptaves que havia estat una il·lusa de pensar que seria fàcil de localitzar les restes. I clar, rebre la trucada va ser una sorpresa, no, jo no m'esperava en absolut.
Tu del teu avi, clar, evidentment l'avi el va matar a la guerra, l'any 1938, tu neixes 30 anys després, com a mínim, no? Què n'havies sentit a casa?
A casa se'n parlava poc. Era un avi que era pagès, que havia marxat a la guerra quan la meva mare tenia 3 mesos, però no se'n parlava. L'avi sempre estava allà, en forma d'una iaia vestida de dol, vestida de negre, vestida de floreta groga, de floreta lila, vestida de rosa, claret, vestida de gris, durant tota la seva vida.
Sí, la teva iaia, diguem, la dona del soldat que va matar a la guerra, anava de dol 30 anys després.
30 anys després. Mai volia posar-se un to més fort del compte, ni res. Per tant, encara que de l'avi en sabien poca cosa, sí que era present en aquesta iaia que... trista, però també a la vegada una dona molt forta, molt lluitadora i amb molt de caràcter.
Entenc que la teva iaia ja és morta.
Sí, sí, fa més de 20 anys.
I queda la mare. Per tant, tu estàs en bicicleta i li has de dir a la teva mare, que és la filla de la persona de la que han trobat les restes, i aquí sí que, no sé, m'imagino que no ho fas de la bicicleta estant, això, no?
No, evidentment. Em vaig refer una miqueta, vam acabar la sortida, però després al vespre vaig trucar al meu germà, li vaig comentar, i entre tots dos vam organitzar una miqueta com ho havíem de fer, no? Perquè teníem clar que no podíem dir-li per telèfon, evidentment, estàvem tots fora, i vam buscar el moment oportú en què tots havíem ja retornat a casa, una tarda d'un divendres, que a més havíem planificat que faríem un cap de setmana en família tots junts, el meu germà amb la seva família, jo amb la meva família i la meva mare, i que marxaríem. I llavors, aquella tarda d'aquell divendres, li vam dir.
O sigui, res de telèfon, eh? Veu esperar cara a cara, eh?
No, evidentment. Aquí asseguts, aquí fora, a la terrassa.
Quin record tens d'aquell moment que li dius a la teva mare?
El món es va aturar. El món es va aturar. I després, doncs, molta emoció, molts plors. i moltes abraçades. Les nenes petites del meu germà, doncs, corrien per aquí, els vam haver d'explicar tot com havia anat, i l'abraçaven a la meva mare. Bé.
Clar, ara m'estàs explicant una cosa del mes de juliol. Som 11 de novembre avui, dijous. Dissabte al matí és el dia, no? És el dia que finalment tornen les restes 4 mesos després. I suposo que és un moment important aquest també. Jo per això he volgut venir una mica abans, perquè m'ha semblat que dissabte no seria el dia en què podríeu parlar millor, no?
No, evidentment. I després també hi ha una part de la celebració de l'enterrament que la volem fer a la intimitat. Per tant, dissabte no seria l'adequat. I avui ja ens costarà, però ho farem avui.
Ens costarà, Rosa.
Molt.
Vostè és la filla.
Jo sóc la filla.
I aquell que veig en aquella foto aquí al menjador del Marc?
El meu pare.
Què en recorda vostè del dia que li van explicar que havien trobat les restes del seu pare?
Bueno, es van reunir tots dos aquí i em van dir, mama, surt aquí fora nosaltres, que... Bueno, com altres vegades. I ell em diu, que te'n recordes el dia que vas anar a fer l'ADN? Dic, el dia no me'n recordo, dic, però tinc els papers i d'allò, si vols t'ho vaig a buscar. I em diu, no, mama, no, és que han trobat l'avi. Mira, amb uns crits i uns plors. Em va posar una cosa que no podia, de veritat, no podia ni parlar, perquè vaig pensar, com és possible que te l'hagin trobat? I després vaig pensar, és la lluita que hem tingut, ha valgut la pena lluitar-ho perquè el trobéssim? Perquè, esclar, jo no l'he conegut.
Quan tenia vostè, quan el van matar?
No tenia l'any, perquè si ell va marxar per mes de febrer, no?, més o menys, i la meva mare al setembre li va enviar el dia 8 de setembre una carta, i el dia 16 de setembre li van retornar la carta. Ja no va saber mai més res.
O sigui, vostè va néixer el novembre del 37,
sí.
Ell se'n va a la guerra el febrer del 38, i el maten al setembre perquè hi ha l'última carta que li envia la seva mare i ja la retornen.
No? Ja la retorno. I llavors ella ja el va buscar per tot arreu, a veure si estava apuntat en algun lloc, en lloc. La repressió, el que sigui, ho cremaven tot. Com a ella li van fer molt de por també, crema totes les cartes, crema tot, perquè si ve un registre, que si ve no sé què, clar, per això nosaltres hem tingut tant de feina, perquè no teníem cap document.
Sí, la seva mare va cremar les cartes que li enviava el seu home des de la guerra perquè no li poguessin trobar i no poguessin dir que el seu home era republicà?
Sí. Això ho va fer perquè el seu cunyat, el germà del meu pare, li va dir, i la meva àvia, cremo tot perquè si venen a fer una inspecció o alguna cosa, que sap que et pot passar a tu i a la nena. Clar, la meva mare ho va cremar tot.
Llavors m'imagino, a més, que en aquell temps... Per més que t'hagin retornat la carta, per més que pensis que allò ha acabat malament, sempre tens una esperança que el teu home serà viu, no? Això li passava a la seva mare?
Sí. La meva mare pensa que si anava a Barcelona algun dia o a algun poble o a algun lloc, sempre mirava tota la gent perquè pensava, potser ha perdut la memòria i està perdut i no sap on és. Potser mos busca i no mos troba. És clar, això... De gran, que ho feia, eh? Fins a l'última hora ella sempre va tenir l'esperança de que...
Hosti, quina alegria haver-lo trobat,
sí,
ara, eh?
Sí.
Vostè li ha explicat ja a la seva mare? D'alguna manera li ha dit?
Sí, perquè m'he agafat davant el retrat i l'he explicat, mama, al final ho hem aconseguit.
On anirà enterrat el seu pare?
Amb la meva mare. Al cementiri obrirem la làpida de la meva mare i posarem el teu nom i anirà junts amb la meva mare. Si és que hi ha alguna cosa, remolcaran tots dos. Sí, perquè jo penso que... És una tonteria això que dic, però penso que... No sé, potser sí que tindran l'emoció tots dos de trobar-se al final.
A vostè li deu semblar increïble, no?, el que ha passat.
Mai a la vida. Jo feia les coses... perquè com que s'havien de fer, perquè si un dia el puc trobar, doncs si un dia el puc trobar, i jo mai pensava que m'haguessin trobat. Però bueno, com me demanaven, ho feia, i anava. I com van demanar l'ADN, de seguida, com van donar dia, cap allà a fer l'ADN. Perquè si un dia sortís,
I fixi's que això ha sigut clau, eh?
Finalment ha sortit el dia. Cosa que jo no esperava mai, perquè pensava, ui, això és molt difícil, amb els problemes que han tingut per tot. Doncs mira, ha sortit.
No esperava mai trobar el seu pare, vostè?
No, però feia les coses dient, mira, si un dia... Per si un dia surt, però allò de dir, ai, el trobaré, no, perquè com que no, llavors no se sentia ningú que havia trobat el seu, ni pensaves...
És que fixi's una cosa, si vostè no s'hagués fet les proves d'ADN, haurien trobat igualment les restes del seu pare, però clar, no haurien casat amb ningú, diguem, no? Com hi ha tantes restes ara que les han trobat, però com que els familiars no s'han fet les proves, no?
Sí, i n'hi ha molts que no se'ls han fet. I, bueno, és el que et diuen com vas allà, si coneixes algú que vingui a fer-les, que les facin, perquè n'hi ha molts i d'allò. Però jo, a la cosa que em deien, sempre ho feia.
Per una neta, també, Lourdes, és veure la mare, és la lluita de tota una vida, no? La lluita dels nets, no?, que hem viscut també el silenci obligat dels pares i dels avis per la repressió que hi havia a aquella època, i la tenacitat d'haver les mostres d'ADN i de no abandonar mai, de pensar potser algun dia sí, no?
Sí, el que passa que nosaltres, quan érem petits, sí que notàvem aquella tristesa o aquella absència o aquell origen, no?, de tenir una mare que era òrfana. Però realment, com que els pares, vull dir, ens van pujar molt bé i l'àvia era l'àvia, la iaia Dora, doncs no ho hem pogut valorar fins, jo penso, fins ara, que hem estat molt més grans, no? I llavors comences a pensar en l'època, comences a retrocedir la història, a fer memòria d'aquesta història que ha estat moltes vegades enterrada sota una estora, no?, tot allà ben escombrat, que ningú no vegi res, no sàpiga res, no? I t'adones que realment les vídues republicanes, perquè els marits van anar a la guerra per aquest bàndol, com podien haver anat per un altre, és igual, tant és el tema de la ideologia, però les vídues republicanes no van ser mai ni vídues, no van ser ni reconegudes com a tal. I per tenir una injustícia social important. Si a més hi afegeixes que eres pobra, que estaves sola, que tenies fills... Algunes famílies van haver de deixar els fills com en adopció a d'altres parents per poder-los pujar. Llavors t'adones de la injustícia social que suposa una guerra i que la història l'escriguin només els vencedors, no?
Com va ser la vida després de la mort de l'avi o de la desaparició? Perquè, clar, tampoc teniu constància, no?, de que realment havia mort.
Una mica dura.
Vostè era filla única?
Jo era filla única. I la meva àvia és la que em cuidava. La meva mare, doncs mira, sabia molt de cosir, era modista, feia roba per la gent una mica bé del poble, i així, com tenien una celebració, perquè sabia molt de cuinar, la llogaven per anar a cuinar, i si li donaven uns canelons o uns pomes o el que fos per la nena, doncs tot això tenia. Després d'aquella època, els pagesos sempre mataven el porc a casa i tot això, i ella es va fer mocadera, era la que feia les botifarres i tot això, perquè, clar, ella havia de donar-me menjar.
Fixa't, vull dir, en un minut han sortit tres feines ja, eh? Modista, sí, cuinera, sí, mocadera...
Sí, vull dir que, esclar, es havia d'espavilar el que sortia.
Gana em va passar a vostè?
No, jo no recordo haver passat gana, perquè la meva àvia, doncs mira, com que teníem un hort i feia uns moniatos al caliu i tenia gallines i una cabra i fèiem la llet, i no, gana no recordo haver passat. Ara, clar, la soledat i la cosa. I sort que vaig tenir els meus tios, el germà del meu pare, que, bueno, vull dir que m'ho cuidava molt i cada vespre venia a visitar la mama, però es quedava al portal i a visitar a mi perquè els veïns no parlessin. Es quedava al portal, això ho va fer anys. I ells grans encara venia, fins que es va morir.
Perquè no entrés un home a casa d'una vídua.
Ah, això mateix. Després ja va entrar i ja d'allò, però aquell temps, imagina't el que passava.
La seva mare li parlava del pare?
Sí, però en parlava poc. El recordava molt, però en parlava poc. Però a vegades, oi, si tinguessis el teu pare, això, podies fer això, podies fer allò... Fins i tot vaig fer la comunió sola perquè no tenia pare, perquè ella es trobava tan sola, llavors anaven el pare i la mare i tot...
Què vol dir la comunió sola? O sigui, no ho va fer amb les altres nenes de col·legi?
No, Vaig fer sola perquè la meva mare va considerar que, esclar, tots anaven amb el pare i la mare, i jo, ella ja es veia...
Vostè aquesta tristor, diguem, sí, la va notar tota la vida.
Tota la vida, i encara tinc molts fallos, que és això, que tinc molt tancada a mi mateixa. Vull dir que això m'ha marcat molt. Però és la vida que m'ha tocat viure. I ara estic molt contenta, molt agraïda de que hagin pogut trobar, però també molt emocionada.
Com han sigut aquests mesos des del juliol? Perquè des del juliol que truquen a la seva filla...
A mi m'ho van dir l'agost.
Ah, van esperar fins a l'agost, mira.
Sí, ells ho sabien i tot.
Perquè es havia d'esperar... Clar, és que suposo que aquí el que us feia respecte, no? Suposo, Lourdes, era l'emoció que podia tenir ella, no?
Justament. I llavors la volíem acompanyar al màxim que poguéssim, no? I per això vam decidir que esperaríem el retorn de tothom de les vacances i el retorn una mica a la vida normal per poder-li explicar bé.
Deia, aquests mesos, des d'agost, setembre, octubre, novembre, fins que demà passat ja tindrà les restes del seu pare i podran descansar junts amb la mare, ha sigut alegria? Ha sigut felicitat només? O t'ho remou tot, això?
T'ho remou tot. Felicitat per un cantó, però recordes tota la història de darrere. Va, a vegades li dic, oi, mama, el que hem passat, però al final l'hem trobat. Però això és... et remou molt.
Ara, quina llàstima pensar, primera, que la dictadura va durar 40 anys, que en podia haver durat molts menys o no haver existit. Però després, si just després de la dictadura es hagués agafat amb força tota aquesta lluita, la mare hauria pogut veure-ho, això, no?
I tant que hagués pogut veure. El contenta que després de tot que hagués estat. Per això ara dic, potser allà dintre es trobaran alguna cosa. Jo què sé, això, mira, no sé. Això són pensaments que faig jo, eh? Però és que també he estat de l'agost fins aquí molt llarg. I ara, demà passat, penso que serà una mica dur. Ja per això anem directament al cementiri, per no vull... Sembla que facis propaganda i no sé, bueno, aquella por, aquella cosa que...
Però... Crec que val la pena explicar-ho també, perquè és que això passa poques vegades, eh? Vull dir, passa molt poques vegades que trobin les restes, que quadrin amb algú que s'hagi fet la prova d'ADN i sentir-la vostè, jo crec que també... Els que també tenim un avi que el van matar a la guerra ens ajuda a entendre que ens hem de fer les proves d'ADN a tots.
Sí, per això la senyora que em va fer les ADN em va dir vés-ho dient, si saps algú, digui-ho, perquè la gent, hi ha molts que no venen a fer-se-la i val la pena, perquè dic, pues mira, jo tota la vida ho hem buscat i si el trobem, però jo pensava que no me'l trobarien, eh?
Entenc el neguit, d'aquests dies i l'emoció, però quan hagi passat... És una pau, també, eh?
Sí, jo penso que sí. Perquè, dius, saps on te'l tens, reposen tots dos, i aquest neguit de pensar, ai, poder, si el troben, ai, on te deu estar. Inclús quan vam anar al memorial aquest, que van dir, pues per aquí n'hi ha molts, i trepitjàvem, pensava, ai, potser trepitges el meu pare que està enterrat, aquí, vulgat per aquí. Això al meu interior... El que passa és que m'ho he anat callant, m'ho he anat pensant jo i ara és una explosió d'emocions que tinc.
Massa anys que hem callat.
Molts anys hem callat, sí. I encara hi va haver com funcionar, com tractava lo de la meva mare perquè pogués cobrar, un funcionari em va dir que és que tu no la pots mantenir, la teva mare. Ja no et dic el que em va sortir per la meva boca. Ja no t'ho dic.
Heu pogut saber com el van matar? Teniu algun detall més o no?
No, bueno, segons aquell senyor va rebre del cap. Però ara, com va portar l'historial, suposo que ara amb l'historial, si han pogut averiguar alguna cosa, descobrirem alguna cosa més.
Per saber si, diguem, si havia sigut aviació, si havia... Tot això no ho sabeu encara. Era...
No era d'aviació, no, eh? Era...
Cosa a cos.
Això sí que ho sé.
Rosa, gràcies.
Si un dia trobes el teu avi, ja ho veuràs.
Vindré a dir-li.
Molt bé, a veure, m'ho esperaré, eh? I si no m'ho dius per la ràdio. O per la tele, que surt molt poc, ara.
Lourdes, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Penso que és una manera de tancar un dol que ha durat 80 i pico d'anys.
t'esperaré fins que no hagis tornat d'aquest llarg hivern.
Jo t'esperaré és una versió preciosa que la Marina Rossell ha fet del Ja t'entré, l'himne no oficial de totes les dones que esperaven que el seu home, de nit o de dia, tornés algun dia d'aquest llarg hivern. Després em tornaré a trobar la Rosa, el dia del final feliç d'aquesta història, és a dir, aquest dissabte passat, abans d'ahir, al cementiri de Sant Andreu de Llavaneres. Però no ens avancem, perquè per arribar fins aquí hi ha d'haver algú que descobreixi unes restes humanes mal enterrades en algun racó del país. Les d'en Josep, el pare de la Rosa, dèiem abans que havien aparegut removent terres per fer unes obres l'any 2009. Però aquest mateix estiu, en Víctor Cano va trobar unes altres restes humanes. Moltes famílies esperen que puguin ser les del seu pare o les del seu avi, també desaparegut. Hola, Víctor.
Hola, què tal? Com estem?
Què et va passar aquest mes de juliol?
Doncs bé, estava fent una mica de bicicleta per la muntanya amb la meva companya i, bueno, vaig tenir la sort de trobar uns ossos que han acabat sent ossos humans de la Guerra Civil, no? Aleshores, doncs, bueno, com sempre, fèiem el mateix recorregut de cada tarda i jo estava esperant a la meva companya Cristina en un revolt, fent una mica de temps, i llavors em vaig fixar que el llaurat d'ametllers que hi havia baix, pues, hi havia un os, no? Un os notori, un os gran. I com que tinc algun coneixement d'arqueologia, també de paleontologia, el magisteri també, perquè, bueno, hem estudiat l'esquelet un munt de cops, pues el vaig identificar com un evident os humà, i concretament un fèmur, no? Aleshores, clar...
Els fèmurs són, diguem, és un tros d'os, eh?
Era un os molt gran, no? Això és el que em va cridar l'atenció, però, clar, el còndil que tenen, esfèric, em va cridar molt l'atenció perquè és un tret molt característic de l'os, no? En seguida vaig veure que era humà.
Era un os que estava a la vista, és a dir, tu no vas ver d'escarbar la terra.
Jo el vaig veure pujat a sobre de la bicicleta, simplement, bueno, fent per allà l'orni, esperant, i aleshores, bueno, vaig veure un os que contrastava a sobre de la terra llaurada del camp, no? Aleshores ja vaig parar la bicicleta, vaig baixar, el vaig tocar, el vaig mirar, el vaig observar per confirmar que realment era el que em semblava i sí, llavors vaig decidir donar un vol pel voltant a veure si n'hi havia algun més i així va ser, em vaig trobar un altre fèmur que també era del mateix costat del cos, per tant evidentment hi havia com a mínim dos individus, no? Llavors vaig trobar un tros de cadera, vaig trobar algun artell, no sé si de les mans o dels dits dels peus, un casquet de bala i, bueno, per l'estat que presentaven els ossos i la proximitat d'antigues trinxeres, etc., ja vaig pressuposar que allò era de la Guerra Civil, no?
Sí, tu no vas pensar en cap moment que poguessin ser unes restes humanes, uns ossos d'alguna cosa que acabés de passar o que hagués passat fa uns anys?
No, perquè a més l'estat de... Bueno, no sé si ni de conservació o degradació, no? Però ja m'ha indicat que aquells ossos feia forces anys que estaven enterrats.
Però com pot ser que portin més de 80 anys aquests ossos allà en aquell camp i que tu te'ls trobis a la vista un dia anant en bici, no?
Bueno, jo crec que com totes les coses que es troben és una confluència de factors diferents, no? O sigui, va ser la primera cosa que va fer que els ossos afloressin, és a dir, sortissin a la superfície, va ser que el pagès que cultiva la finca, en lloc de llaurar com sempre, a la profunditat de sempre, doncs, per girar el tractor o per entrar a la finca, allà va aprofundir una mica més i allò va ser el que va rascar, doncs, els ossos que estaven més en superfície, no? Que de fet, quan vaig estar fent aquesta petita recerca per la finca per veure la dispersió dels ossos, vaig veure que no hi havia dispersió, de fet anaves dos ametllers més enllà i ja no es trobava res, no? Quan vaig tornar al primer lloc del fèmur vaig veure que al terra hi havia ossos que havien estat segats, tallats, per l'eina del tractor que fos, no sé, ara, si era una trisella, un forcat o què era, val? I llavors, clar, tu veies la secció de l'os, però veies que estava al terra, és a dir, que era un indicatiu clar que encara d'ossos encara en quedaven més a dins, no?
Aquí hi ha dos cops de sort, diguem. Un, el que tu esperessis a la teva parella en aquell revolt, et paressis allà i miressis per fer temps al camp, això, primer cop de sort, i segon cop de sort, que és que tu tinguis coneixements, no sé si perquè ets mestre, ara estem aquí a l'escola on fas classes, a l'escola Miguel Unamuno, Santa Coloma de Gramenet, o pels coneixements d'arqueologia que dius que tens, que sapiguessis què és allò, que et cridés l'atenció.
Sí, bueno, una combinació de tots, i també que el pagès hagués utilitzat una altra eina en aquell punt. Vull dir, si no hagués confluït les tres coses, jo m'hagués pogut esperar a la curva de sota, per exemple, no? I aleshores aquell os no l'hagués vist mai, perquè hagués passat amb la bici ràpidament. Doncs pues clar, estàs pel que estàs pel camí, no? Però van ser, bueno, com sempre, diverses casualitats, no?, que s'ajunten i... Pap.
Això va passar a la Pobla de Massaluca.
Sí, va passar a la Pobla de Massaluca, que és el poble de la meva mare, on és originària la meva mare, que tenim una casa allà on estiuegem. I a les tardes, doncs, bueno, fem una miqueta d'esport i...
Trobes això i què fas després? Perquè, clar, dius que trobes primer un fèmur, després un altre, els sí. artells, etc. I a qui li expliques això?
Clar, jo trobo això... Bueno, primer la meva companya, no?, que venia al darrere, li deia, mira, guaita, tal. Llavors...
Que devia flipar.
Sí, clar. Bueno, estava una mica acostumada també a coses d'aquest tipus, no? Aleshores, clar, evidentment les restes humanes pues, es mereixien un respecte, no? Però tampoc me les anava a posar a la motxilla per portar-me-les a casa, no? Llavors el que vaig agafar és en un raconet de la finca que jo vaig veure, bueno, protector, si més no, pues, vaig posar allà totes les peces esperant tornar en breu després de notificar-ho, no? Aleshores, soc força amic del germà de l'alcalde, el Miquel Santiago, i li vaig dir a ell, li vaig dir, mira, Miquel Santiago, m'he trobat això i tal, comenta-li tu un germà, i a veure què fem, no? Perquè, clar, evidentment ho notificarem i tal. Llavors, bueno, una vegada li ho notifica a son germà, i es va posar en contacte amb l'associació, vam anar un dia amb una capsa i vam recollir les restes que jo havia apartat, no? Vam buscar una mica més, no vam veure res més. Li vaig ensenyar el punt exacte on jo veia que hi havia afluència d'ossos i, bueno, fins al moment d'ara, no?
Tu quan veus aquestes restes, hi veus ossos o hi veus persones?
Clar, hi vaig veure, bueno, persones, més que les persones en si, que a les quals pertanyien els ossos, que evidentment eren persones, vaig pensar més en les persones que potser els buscaven, no? O els familiars, els descendents, de dir, és que clar, això potser fa feliç algú, o li dona més pau, o... que va ser l'interès que vaig veure en la troballa, no? Un interès més humanístic, no? O més, bueno, no sabria com dir-ho, no? D'ajudar la gent, no?
Clar, que si et poses a la pell d'aquestes persones, no? Vull dir, si coincideix, diguem que ara amb les proves d'ADN que facin en aquestes restes, coincideix amb alguna resta d'ADN, algunes mostres que hagin deixat els familiars a la Vall d'Hebron, clar, et pots trobar que d'aquí uns mesos hi hagi una família que rebi les restes del seu pare, del seu germà, del seu avi, de qui sigui, que les vas trobar tu.
Clar, bueno, seria... Pues això, no? Com a mínim ajudar algunes persones, donar una mica a la dignitat que es mereixen aquelles restes, no? Perquè, bueno, fossin qui fossin, no està bé que estiguin allà al mig de... com si fos, bueno, no sé, una pedra més o... eren gent, no?
O sigui, com són les coses que en Víctor troba unes restes humanes per casualitat anant en bicicleta amb la seva parella. I la Lourdes, ja ho hem sentit abans, rep la trucada que han trobat el seu avi, el pare de la Rosa, mentre ella també anava en bicicleta. Després de la troballa del Víctor, després del seu cop de sort, comença una altra feina. És la feina metòdica d'arqueòlegs i antropòlegs. El Departament de Justícia disposa d'un pla d'obertura de fosses de la Guerra Civil que va començar en temps del conseller Raül Romeva el 2017. Això vol dir que té un programa per anar-ne obrint i analitzant el que hi troba. Només a la fossa de Santa Magdalena, a Móra d'Ebre, s'hi acaben de trobar 177
cossos. La realitat és que hi ha 700 fosses que s'han descobert fins ara i només se n'han obert 61. O sigui que imagina't tota la feina que encara queda pendent. Però el Memorial Democràtic també intervé quan hi ha hagut descobertes fortuïtes, com ara la que ens explicava el Víctor. És a partir d'aquí que arqueòlegs i antropòlegs es posen a treballar sobre el terreny a veure què més apareix. Què hi havia amagat allà on uns ossos han sortit a la superfície. L'Eva Catalán i jo vam anar el dimecres 27 d'octubre, el mateix dia que visitaven els treballs la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, i l'alcalde de la Pobla de Massaluca, allà en aquell camp d'ametllers on en Víctor havia fet el descobriment. El que sentireu ara, us situo, us heu d'imaginar l'arqueòloga Anna Camats i el seu equip treballant agenollats i nosaltres, escoltant-los, també ajupits per veure més bé tot el que s'amagava sota terra.
Aquí hem marcat amb aquestes xinxetes alguns són ossos, per exemple, aquests d'aquí són tots ossos del peu, però veieu que no estan en connexió, és a dir, no estan formant un peu, per tant, això vol dir que estan remoguts. Allà trobem un botó de nacre, que tampoc sembla que estigui associat amb un individu, però encara falta baixar, vam començar ahir l'excavació tot just, i sí que hem vist unes costelles que estan amb connexió anatòmica, que vol dir que està l'esquelet ben col·locat. Aleshores, de moment el que tenim és una sèrie de restes humanes escampades, que pot ser que sigui per l'efecte de l'extracció dels mossos o pot ser que estiguin escampades anteriorment, perquè si us hi fixeu estem en un camp de conreu que estem a molt poca profunditat. Per tant, és probable de que amb els mateixos treballs agrícoles hagin afectat les restes. I bé, el que sí que també és interessant són aquestes bales. Si us hi fixeu, hem trobat diferents cartutxos, uns dels quals no estan disparats, perquè ja veiem que estan sencers, hi ha el cartutx i la bala, i alguns sí que estan disparats. És molt aviat encara, per treure hipòtesis, però és probable que aquests individus morissin aquí exactament, perquè quan trobem cartutxos disparats pot ser que tinguessin una metralladora aquí i que al disparar doncs caiguin els cartutxos, i llavors és una possibilitat. Hem trobat diferents costelles que, com veiem, no estan en connexió. Aquí en tenim una, allà en tenim una altra, allà baix en tenim una altra. Aquest os més gran i pla és un fragment de coxal, de la pelvis. I després tenim vèrtebres. Aquí hi ha un fragment d'una vèrtebra, aquí dalt n'hi ha una altra. Aquella és lumbar, aquesta és cervical. I bé, doncs, els que tenim amb aquella zona d'allà baix són ossets del peu. Són... estan relativament junts, tot i que no estan en connexió, per tant, pot ser que allà hi haguessin els peus de l'individu.
Llavors faltaria aquí hauria d'haver el crani, no?
De moment no l'hem trobat, estamos en ello, però sí, ens falta el crani. Que el crani també, a veure, la mostra genètica es pot extreure de diferents ossos, però les dents són un dels ossos més importants per extreure la mostra genètica perquè conserven bé l'ADN. I llavors en aquests casos és important. A veure, aquí tenim eina fina, sobretot. Eina fina em refereixo a pinzells, a eines metàl·liques... tipus bisturí, perquè la gent es faci una idea, que ens serveixen per quan ja hem trobat els ossos, els esquelets, doncs per netejar-los acuradament, alguna escombra per si hem de netejar alguna part més amb més terra. Tenim un recollidor petit també. Clar, normalment nosaltres quan comencem una fossa no sempre tenim els ossos a la vista. Aleshores sí que primer hem de començar amb eines més grans, pics i pales, fins i tot alguna vegada amb una retroexcavadora. I llavors sí que quan ja comencem a veure evidències de les restes humanes, doncs ja passem a les eines fines i s'ha d'anar amb molta cura, perquè els ossos són delicats.
Clar, consellera, aquí hi ha una família, no?, que fa anys, diguem, va trobar a faltar aquesta persona que ara estem aquí veient os per os 85 anys després, i que ara, si quadrés tot... podria ser que se li poguessin tornar aquestes restes.
Clar, imagina't, tens un familiar que saps que ha desaparegut al front, no n'ha sabut mai més res, i el que et permet aquest programa d'identificació genètica és que estem fent amb l'Hospital de la Vall d'Hebron és que les famílies que pensin que tenen un familiar desaparegut puguin anar a dipositar doncs, restes genètiques perquè després, conseqüència de les excavacions i de les mostres que deia no, l'arqueòloga que treuen de les dents dels cadàvers trobats acabin doncs, casant les mostres genètiques que tenim al banc de dades amb aquestes restes que trobem. I clar, la satisfacció i l'acompanyament que pots donar a les famílies tornant aquestes restes, que de fet en breu farem un lliurament a quatre famílies de quatre restes, tanques un cercle i acabes amb un dolor que han patit doncs, durant molt temps de no poder tancar les conseqüències de la repressió i del feixisme espanyol, no? Per tant, és un programa que hi posarem molt èmfasi perquè és una part molt humana i una mostra més de com la ciència, en aquest cas, és més humana que mai, no? Perquè ajuda a tancar cercles i vincles molt dolorosos.
Clar, el que està bé és que la gent que sàpiga que té un familiar que va morir a la Guerra Civil, encara que no sàpiga ben bé on el van matar, que es faci aquestes proves d'ADN, perquè, clar, aquestes restes, vés a saber si la seva família sap exactament que va morir aquí a la Pobla, no?
Exacte, aquest és el tema. No, és gratuït i és indolor. Per tant, només és una mica d'inversió de temps en dipositar material genètic al Vall d'Hebron i allà doncs, quedarà en un banc de dades. I quan tinguem doncs, resultats d'excavacions analitzats, anem quadrant si alguns d'aquestes dades genètiques de les fosses trobades o de les restes trobades a fosses i de material lliurat per les famílies casen i llavors es produeix la satisfacció, no? Quan et diuen n'hem trobat, n'hem casat un altre, no? Fantàstic.
Alcalde de la Pobla de Massaluca, això és habitual, aquestes troballes al vostre poble?
Sí, malauradament sí. Tenim la desgràcia de que se troben en algunes finques, ara ja cada vegada menys, però es van trobant restes de soldats.
Mm. Potser fins i tot tu n'has trobat alguna vegada.
Sí, jo n'he trobat també. I els he trobat també perquè...
I què has trobat?
No, vam trobar un soldat mort, i ell sabia que estava allí. M'ho havia dit un oncle meu, un germà de ma iaia, a una finca seua, i m'ho va dir, que sàpigues que aquí hi ha un soldat mort. I bueno, com vam entrar al Comebe, pues vam comunicar i sí, vam fer l'exhumació que ell va sortir tot l'esquelet sencer.
Aquestes restes que tenim aquí, la memòria popular diu que poden ser d'algú del poble?
No, la memòria popular, curiosament, que bueno, és una cosa que ja és un boca a boca, no hi ha un testimoni directe, però sí que ho va veure al seu moment, diu que podrien ser dos soldats i probablement que poguessin ser brigadistes.
És a dir, estrangers?
Estrangers, sí, de les brigades internacionals. I van arribar aquí en aquesta conclusió pel fet que eren rossos.
És molt curiós. Com ho sabem, que eren rossos, si aquí no tenim ni el crani?
Els que ho van veure, els que els van veure. Aquí estem a un punt on va haver bastant conflicte i bastants morts, i bueno, van dir que aquí, en este punt, eren dos soldats rossos.
En aquest punt, amb aquesta precisió?
Sí, aquí. No sé, suposo, ja aquí els testimonis ja no hi són.
Si són rossos, encara no se sap. Si són brigadistes, aquells estrangers que van venir a ajudar la República, tampoc. Però el resultat final de les excavacions sí que ha aclarit que no eren dues persones les que estaven en aquell camp d'ametllers de la Pobla de Massaluca que va descobrir aquest estiu el Víctor, sinó que eren quatre. Qui sap, potser el nostre avi, el nostre tiet, el nostre pare... Deia l'alcalde, els testimonis ja no hi són. Si s'hagués començat abans a obrir fosses, just acabada la dictadura, segur que encara hi haguessin sigut. Ara sí, anem al final feliç. De fet, aquest dissabte n'hi va haver dos de finals feliços. Un a Sabadell, amb el retorn a la família de les restes d'Anton Casanovas. I l'altre a Sant Andreu de Llavaneres, les del protagonista de la nostra història d'avui, en Josep Sans Cabot, el pare de la Rosa. Aquella nena que tenia 3 mesos, quan el seu pare se'n va anar a la guerra, va arribar al cementiri aquest dissabte amb 84 anys i un ram de flors. 84 anys, un ram de flors i també amb la conversa que havíem tingut dijous amb ella a la memòria.
Em vas calmar molt, de veritat. Però me n'he recordat molt de tu.
Li va anar bé?
Molt.
A vegades va bé explicar-ho amb un que no...
Sí.
Que és, saps que no és
de
la família.
A vegades en els teus no ho expliques bé. Mm. Perquè mira, jo me'ls va falar amb la meva mare. Davant el retrat ho explicava tots els passos, tot el que sentia, tot el que tenia. Però esclar, ella era una fotolló, Jo em quedava amb allò, Ai,
però...
Avui com està?
Bueno, m'he pres una pastilla,
Sí?
Perquè tremolava una mica, estava molt angoniosa, però més tranquil·la. I em sembla que després de tot això, tots són cosins germans meus aquests,
Déu-n'hi-do, quina família.
Sí. Bueno, els cosins amb les dones i... Bueno.
Ja el veig allà, el pare, Aquella caixa.
Sí, que és allà.
És allà, preguntava la Rosa, i efectivament el seu pare era allà, en una capsa rectangular grisa, amb les seves restes a dins. Ja només quedava que arribés la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, i aquest que sentireu ara és el moment exacte en què se saluden les dues dones, la consellera i la Rosa. Així s'acabava una d'aquelles històries que sembla que no hagin de passar mai, però que de tant en tant passen.
Bon dia, senyora Rosa. Bon dia. Com està?
Molt agraïda.
Un dia molt bonic avui,
Sí, molt trist, però molt emotiu. Sí, molt bonic. Moltes gràcies per tot el que heu fet.
A vosaltres, sense vosaltres no hauria sigut possible. Vosaltres no hauria sigut possible.
Molt agraït per tot el que heu fet, molt.
Que bé.
Molt. Estic molt contenta i ojalà em podeu trobar molt.
Tant de bo. Tant de bo, d'això estem.
Sí, perquè la gent es vagi movent i es vagi... buscant els que queden, que no fan proves i no fan coses, això dona una mica de força als que encara estan mig adormit.
Molta esperança,
perquè
dona.
Perquè jo fa molts anys que el busco. Ja la meva mare ja en fa 20 que és morta i el buscàvem.
Imagina't. Sí. Sabíeu que, bueno, el van perdre a la Batalla de l'Ebre, però clar, des del 2010 em consta que...
Ja del 2010 que vosaltres el teniu?
Sí.
Imagina't, jo vaig a fer les proves d'ADN el 17.
Exactament.
Però que el buscàvem en papers i coses.
Sí.
Hasta els treballadors caïdos van buscar. A veure, és que no fos
clar,
allà.
Que no fos
per
allà,
tot arreu on us deien buscàvem.
Sí.
I mira.
Doncs bé, gràcies a la recerca, a la investigació, les vostres que veu donar, que hem pogut fer.
Sí.
Que coincidim, trobar la coincidència, aquest juliol, home, aquest estiu va ser una alegria, perquè doncs vam trobar quatre... I avui lliurarem unes altres restes, per tant, les vam ja lliurar totes quatre i... Home, és molt bonic per les famílies.
Sí.
Molt emotiu.
Sí.
Anem, si voleu. I aquí tenim les restes del Josep. Això és un... Jo crec que avui hem de parlar, sobretot, d'esperança. Hem de parlar d'esperança per moltes famílies que saben que tenen les restes dels seus familiars, dels seus nebots, dels seus pares.
Sí.
Amb alguna fossa enterrades n'hi ha 700 a tot el país. N'hem obert 61, encara queda molta feina. I des del 2010, doncs, que buscàvem el Josep. I a més és un acte també de reconeixement i de tancament de dol després d'una vida, sabent que aquella persona doncs, no sabíem on era. No?
30 anys ja tenia. Jo
molt
jove.
Més, imagina't, soldat republicà, que va morir a la Batalla de l'Ebre, a Villarba de les Arts, diu, no?
Sí.
Doncs miri, el tenien altra vegada, torna a casa.
Torna a casa.
Perquè era un fill d'aquí, de Llavaneres, i ara, doncs, torna a casa.
Sí.
Doncs molt bé, aquest és el moment més emotiu,
Molt bé, molt bé.
Moltes gràcies, Rosa, moltes gràcies.
Bon dia a tothom, autoritats, família i amics. La família vol agrair la tasca que la Conselleria de Justícia està duent a terme per a la recuperació dels desapareguts i desaparegudes durant la Guerra Civil Espanyola i el retorn de les seves restes a les famílies. Volem mostrar un agraïment especial a tres persones de la Direcció General de la Memòria Democràtica. El senyor Toni Font, que és membre del director general, que amb molt de tacte, molts bons consells i saber fer, ens va comunicar la notícia, i a la Cinta Fornós i a l'Helena Bordes, que són tècniques del Departament de la Memòria Històrica, que ens han acompanyat molt amablement, amb molt de respecte, durant tot aquest procés. Nosaltres animem a tots els familiars dels desapareguts, encara no identificats, que es facin les anàlisis oportunes, perquè de vegades el que sembla impossible es fa possible. I per acabar, també volem que aquest acte senzill es converteixi en un petit homenatge a tots els desapareguts durant la Guerra Civil i a les seves famílies, especialment a les seves dones, que durant tant de temps van haver de lluitar, durant tota la postguerra, amb aquella tristor enganxada a les faldilles, per poder pujar els seus fills com la nostra iaia Dora.
Molt bé.
Xàvia. Molt bé.
Mira, ara ve el mossèn.
Sí.
Me sembla que és aquest o què? O no és aquest?
Sí, que
és
sí,
sí, sí, el mossèn.
Sí. El mossèn.
Bé, doncs, escoltar, ja us deixem amb la vostra intimitat.
Molt agraïda, vostra... i animarem a la gent que busqui, és el que millor, es faci...
És la millor manera d'ajudar, sí, senyora.
Sí, 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 jo per això el meu interior, com era d'allò, deia, no, no, que me'l portin i nosaltres sols allà, perquè... Però després vaig comprendre que això la gent poder s'anima.
S'anima, esclar, eh? Potser jo també tindré sort, poden pensar.
Això mateix, sí. Poder animar a activar la gent a que ho faci.
Doncs molt ben pensat i moltes gràcies per la generositat.
Hem estat molt de sort en trobar-ho. Moltes gràcies per tot el treball, per tota la feina que heu fet. Us ho agrairé tota la vida.
Jo t'esperaré. T'esperaré.